La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí del dimarts 24 de gener del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, un moment per prendre el pols de la ciutat amb quatre representants del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio, com ara, a través de la 91.5 de la FM, però també per la ràdio a la carta, a través d'internet, a la web cugat.cat, a banda de que la podeu recuperar en qualsevol moment, també a través d'internet. Saludo a qui ens acompanya aquest matí. Per un costat tenim a la Neus Sotomayor, presidenta de l'Unipau. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim a Juan Merino, activista de La Floresta. Molt bon dia.
Molt bon dia.
José María Perceval, escriptor i professor universitari. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Quim Castelló, també activista, en aquest cas, de Valldoreix.
Molt bé.
T'agrada el càrrec, activista de Valldoreix, o
bueno,
què prefereixes?
Ja ho veurem a final de mes.
Molt bé. Bueno, abans de començar, avui l'anècdota del dia ha sigut els quatre flocs de neu que han caigut de matinada. No sé si algú de vosaltres els ha vist. A La Floresta ha caigut alguna cosa? No sé,
sí, però res. Els cotxes, una mica de farineta. A les 7 de matí sí que hi havia una mica, però era aigua neu. Sí que, però res. O sigui, no...
ens havien avisat, compte que pot caure una miqueta. De sort, ja havien avisat que no ens espantéssim. Però vaja, si més no, de forma anecdòtica, ja sabeu que quan neva a la zona de Barcelona, doncs...
hi ha col·lapse.
Exacte. Ens emocionem tots plegats. Doncs el primer tema amb el que volia parlar avui és un tema que vam treure ahir, que és el tema de les barreres arquitectòniques aquí a Sant Cugat. Aquest dilluns, com deia Cugat Media, vam publicar un reportatge sobre com molts barris de Sant Cugat encara no estan adaptats per a les persones amb cadires de rodes o amb dificultats de mobilitat en general. L'Ajuntament admet que el centre està força adaptat gràcies en gran part a les bienantitzacions, però també admet l'assignatura pendent en molts barris que encara queden. De fet, en el vídeo es veien algunes zones que realment per a les persones amb mobilitat és aquella típica cosa que les persones que caminem normal ni te n'adones ni hi penses. Potser quan tens fills i vas amb el cotxet comences a veure alguna cosa, però realment quan el teu dia a dia és amb cadira de rodes és on veus els problemes i grossos. Doncs volia treure una mica aquest tema sobre la taula, una mica doncs com ho viviu, si teniu algú proper, bueno, que creieu que falta feina a fer. Em sembla que Juan abans comentava, no?, que tu ja estaves una miqueta involucrat.
Sí, bueno, falta molta feina. Sí que s'han fet algunes coses, però bueno, ja hi ha un grup de gent que de cadira de rodes que estan treballant molt i bé, estan posant la taula ja porta mesos que no treballa, no sabem per què. Bueno, ha dit el Marcos Ibarro, que és ara el d'Assuntos Socials, que bueno, s'ha compromès a que això continuï endavant, però porta uns mesos que no, i això és una qüestió que és molt greu, perquè és que no se pot deixar, perquè el que pateixen les barreres arquitectòniques són els que estan treballant mal per posar-la en el seu lloc. Creiem que això té que començar ràpid perquè falta molta feina per fer, tant a Sant Cugat com a els barris. Ja parlaré de els barris perquè allí sí que no tenim res.
Mm-hmm. Molt bé. Quim, tu mateix?
Sí, bueno, jo la veritat és que el tema de les barreres arquitectòniques me'n vaig assabentar de que existien justament el 2011, quan vaig entrar al govern de Valldoreix, i puc parlar per Valldoreix. Teníem un vocal, un regidor, perquè ens entenguem, en Joan Rivera, que era una meravella, era arquitecte. Em sents?
Sí. No, el llapis que tocava el micròfon. Ah,
perdona. En Joan Rivera, que va ser el primer que va posar sobre la taula la problemàtica de les barreres arquitectòniques, sobretot per gent amb disminució. Ahir, per fer pràctiques, perquè penso que nosaltres hem de saber de què parlem, vaig agafar la meva cadira de rodes imaginària i me'n vaig anar doncs, pel meu barri a veure què passaria, doncs, per exemple, si féssim el sopar de la Serreta, no? Uh-huh. On jo soc president, com bé sabeu, no? I vaig pujar i, efectivament, tens que deixar una i agafar l'elèctrica, perquè els carrers de Valldoreix, que ara els volen fer ciclables, és com impensable, perquè l'orografia de Valldoreix és bastant rara en aquest aspecte. Per pujar allà dalt té una pujada que pot fer entre un 12 i un 18%. Però sí, amb l'elèctrica sí que vaig poder pujar. imaginàriament, evidentment. I per un marge, o sigui, pel dret es pot anar. I en Joan Ribera se n'havia ocupat perfectament d'anar ocupant, sobretot en els barris nous, aquestes barreres on te pots anar amb la cadira de rodes, baixar i pujar, i els passos de vianants. No així, no així, en la resta, com us passa a vosaltres i com passa aquí a Sant Cugat, que això és una mica complicat, de carrers té 100 quilòmetres de carrers, i encara hi ha molts carrers que tenen postes de la llum, tot això, que és molt fàcil tirar-li pedres a l'Ajuntament de Torn, dir, oh, però és que són les companyies també. Canviar cables i tot això és una feina àrdua, a no ser que facis una urbanització nova i llavors paguis el 90-10 o el que sigui, i llavors soterris les línies. D'això, clar, 100 quilòmetres de carrers és una mica tortuós. El que sí és veritat, que el vídeo que em va anar molt bé, que em vas enviar, no m'havia arribat a imaginar que això s'ha de veure a peu de carrer, que és un problema que, entre cometes, que els polítics haurien de tastar a peu de carrer, sortir i veure. Hi ha un vídeo en què hi ha les lloses aixecades, i que l'Adela em deia, és que si se't fica la roda allà dintre, no pots sortir. I aquí està la mare del cordero, que és tot un seguit de coses que els hi posa molts impediments. Evidentment, el primer impediment són ells mateixos, no? Que és una pena, però ja que tenen això, l'Adela mateixa és una dona que me la vaig trobar l'altre dia, que anava a la piscina, que fa gimnàs, que està tot arreu, que ve al teatre. El mínim que podem posar és posar-los facilitats. El del teatre aquí, de l'Auditori, que va estar l'altre dia per veure el Sergio Dalma, me la van posar darrere de tot. Llavors, què passa? Que quan es van posar a ballar, la dona no va veure. I, clar, paga la butaca igual que tal. A Vall d'Oreig això no ho tenim. A Vall d'Oreig els tenim dos a primera fila.
A primera fila. Molt bé.
Bé, seguim tots plegats, perquè si no jo puc estar fins a les 10 menys quart parlant.
Molt bé. Neus?
Home, jo crec que aquest és un tema que porta anys, no?, i que ens hem anat adonant a poc a poc de què passa amb les barreres arquitectòniques. Fa molts anys que no hi havia ascensor en lloc, per arribar arribaves a l'estació de tren i no podies sortir, que per cert tinc una cosa a comentar sobre això. Però, per exemple, jo visc a l'Eixample Sud i les voreres són petitíssimes. Jo ara que sóc àvia, em costa algunes, la de casa meva mateix, jo visc al carrer Vilaseca, el cotxet no passa entre la paret i els postes de la llum, i ara fa 2 mesos que hi ha un poste trencat allà i he de baixar amb la cadireta al lloc dels cotxes, no?
Perquè, calçada.
A la calçada, perquè si no puc passar. I hi ha un lloc a Sant Cugat molt desconegut per tothom, però que té una barrera arquitectònica increïble, que és l'estació de Collfabà, la de la Renfe.
La de la Renfe.
Jo durant molts anys he treballat a Granollers i utilitzava aquell tren, que utilitza molt poca gent, però que per anar a Granollers va molt bé, i anava amb la meva bicicleta elèctrica, petita, això plegable, i per anar a Granollers molt bé. Vale? Jo arribava a l'estació de Collfabà, agafava el tren i m'anava. Però quan tornes? I jo puc carregar, però si arribo a anar amb cadira de rodes, doncs em quedaria a l'andana. Quan tornes de Granollers, a l'estació de Granollers et diuen R8, direcció Martorell, tren curt, tren adaptat. Et diuen tren adaptat. Tu vas amb cadira de rodes i pots pujar. Però quan vagis a Sant Cugat, hauràs de trucar als bombers per sortir. Perquè resulta que per passar l'andana i sortir, l'ascensor no funciona. Fa molts anys, fa 4 o 5 anys o més, hi havia una rampa que podies baixar. Llavors van fer unes obres per adaptar l'andana de l'alçada del tren, no sé què, van treure la rampa i van posar 2 ascensors, que no han funcionat mai. Mai.
O sigui, l'andana del costat, diríem, de direcció Martorell, per entendre'ns, no? És a dir, de Granollers venint cap a Sant Cugat, de direcció Martorell, no funcionen els ascensors i no hi ha rampa, per tant...
Sí, a l'altre tampoc funcionen, però, bueno, tu pots pujar el tren sense necessitat d'ascensor, no? A no ser que vagis a Martorell, que tampoc podràs anar.
Clar.
Si tu vas en cadira de rodes, no pots anar en direcció Martorell, i si arribes a Granollers, si arribes a Sant Cugat, venint de Granollers, diguem, d'aquella direcció, i baixes a l'andana, no podràs sortir. Sí, jo podia sortir perquè podia, tenia força per carregar la bici, baixar-la per l'escala i tornar-la a pujar.
Això, quan va ser?
Sí. No, això ha estat durant 4 anys o així que van fer les obres, els últims anys.
Lo dic perquè, perdona, jo, o sigui, aquest dissabte, bueno, ara jo quasi cada dissabte vaig allà a Santa Perpètua, a veure els meus nets a jugar al hockey, i agafo el tren. De veritat que hi ha barreres que no se posa. El tren, quan aparca, té un grau molt alt, però ara sí, ara els ascensors funcionen.
Des de quan?
Aquest dissabte passat.
Pues farà...
Des de que vas protestar tu.
Sí, segur.
Jo vaig protestar moltes vegades,
sí.
Mai vaig rebre una resposta, fins i tot vaig escriure al defensor del poble de Catalunya, em va contestar com dient que impossible, que no havia pogut tampoc resoldre-ho, i així... Jo ara fa un any que em vaig jubilar i llavors aquest últim any no he anat.
Bueno, pues el dissabte, bueno, lo dic perquè jo no puc baixar les escales con el genoll com los tengo, no puc baixar les escales i vaig picar, però sí que me recordo que abans de Nadal quan vaig vindre jo de Santa Perpètua, que venia cap aquí, no iba abans de Nadal, no iba a l'ascensor. Però aquest dissabte sí.
Bueno, doncs m'alegro molt. M'alegro molt perquè com a mínim he estat...
No, però no està condicionat.
Molt bé. Digues, José María, que no et deixen parlar.
No, tot el contrari, no? Que no vull parlar perquè han parlat molt bé els companys i ja està.
No? Segur?
No, que jo mi etapa de llevar la... El cochecito fue, mis hijas tienen 30 años, 30 años, pues imagínate, hace un montón de tiempo. Y entonces sí que tuve problemas con el ayuntamiento de la época, ¿eh?
¿Sí?
Pero en el centro, claro, la idea mía es que ha mejorado, bueno, claro, las calles peatonales te dan la sensación de que aquello va más ancho y ver los carritos tan contentos, ¿no? Que no era mi caso con aquellas aceras tan estrechas de hace 30 años. Es decir, que claro. mi idea es histórica de este asunto, ¿eh?
Perdona, 30 años estamos hablando de diversos ayuntamientos.
Sí.
¿Eh? O sea, no es aquello que digas, es que el ayuntamiento actual o el que estuvo o el que tal no se hizo cargo del tema este. La problemàtica és que és el que decía jo antes. Deia abans, agafa la teva cadira de rodes i fes-te el càrrec, el que t'ha passat a tu, fes-te el càrrec de que has de pujar en un tren, has de... I llavors, realment és quan el polític o el que gestiona tot això se'n dona perfecte compte de les necessitats que hi ha. I n'hi ha moltíssimes. És per una persona amb disminució... té que ser un xou. Aquest matí he parlat amb en Ferran Margineda, com t'he dit, i li he demanat, que recordo que vam posar uns autobusos nous, i li he dit, escolta, com van les plataformes? Tots els autobusos nous, diu, per norma, tenen que portar, per normativa, han de portar plataforma. El que passa que amb els sotracs i tot això es desajusten molt, Però, bueno, n'hi ha unes elèctriques i n'hi ha unes manuals. Però, bueno, ahí estamos. Però fins que no plou, o no trona, no te'n recordes de Santa Bàrbara.
De Santa Bàrbara, està claríssim.
Sí, però no són tots els autobusos que tenen plataforma, No són tots, i a més, hi ha uns autobusos nous con un desnivell enorme per a pujar, O sigui, vull dir que no està tot adaptat. Mira, com tu deia, l'Adela ha sigut una persona de la que més ha luchat amb això de los autobusos, perquè el seu marit també va en cadira de roda.
I
a més, una altra particularitat, que només que podia muntar un, no podia muntar los dos, l'altre se tenia que esperar l'altre autobús. O sea, hi ha moltes coses. No, jo suposo que ara con la MT esta del Metropolità, con los autobusos, el nou conveni que con los transports, que jo crec que trigarà tot encara 2 anys com mínim.
Sembla que sí.
2 anys com mínim, perquè no està, perquè tenen que arreglar les línies, fer-la més curta i tot. Bien que autobusos nos traen. Porque, sí. Y eso es, hay que mejorar totalmente, pero si tienen que esperar 2 años para que estas personas... No, y no funciona bien.
Yo pregunto, ¿quién es la estima real que tiene la sociedad cap a aquest tipus de col·lectius per tenir-los tan descuidats? Perquè, en realitat, ara anem de cara a eleccions i, bueno, promeses, 1000, no? I possiblement hi hagi qui estigui fent promeses de que... Això no pot ser, tu, que tu vagis aquí, jo t'ajudo, no sé què, no sé quantos. I de lo que dije, digo, Diego. Perquè és un col·lectiu petit, dintre lo que cap, és un col·lectiu petit. I llavors, quina és l'estima real que hi ha cap a això? Això és una cosa que també he copsat. I diu, home, posem 2 places davant de tot, I si ens en venen tres? O sigui, no som de la mateixa humanitat, no som de la mateixa ralea, com es diu? Pregunto, eh?
Sí, sí, no, és una pregunta que queda a l'aire, evidentment, i que hi hem de pensar-hi. Doncs, digues, perdona.
No, jo anava a dir, contestant-li amb ell una mica, no contestant, però jo crec que sí que la consciència sobre aquestes, no, sobre els la discapacitat i les dificultats ha canviat al llarg dels anys, no? Si mirem enrere...
Evidentment, sí. Afortunadament,
Afortunadament. Sí, però no
que és... queda molt, que queda que, molt, sí, queda molt, que no estan en condicions d'igualtat, però...
Hi ha diverses qüestions. Una, els comerços. Perdó, estava...
No, que ell volia canviar de tema, no?
Sí, si surten temes, sí. Endavant. Sí,
mira, els comerços. No tots tenen la rampa perquè poden pujar, poden entrar. Els restaurants. No tots estan adaptats perquè entre una cadira dintre del restaurant perquè entre un discapacitat, que no té la mobilitat aquesta. Diu que si hi ha consciència. Mira, aquí s'ha denunciat, aquí a Sant Cugat, no fa falta dir els noms, de los bars, les terrasses dels bars. Alguns posant les cadires i les taules a sobre del camí d'ells.
No és el que t'estic dient. L'estima que té la societat cap a aquest col·lectiu. No hi pensem, parlem en plural.
I que fins que no tenim algú proper...
Hi ha una altra qüestió que s'ha denunciat molt i és molt important, i és els pàrquings. Si vas amb un cotxe de discapacitat, les places que n'hi ha moltes vegades estan ocupades. Estan ocupades, però amb una targeta falsificada, O sigui, que ja està penalitzat també. I la gent continua, hi ha moltes coses. T'estaríem parlant molt,
Albert, jo et volia preguntar, o et volia dir, sí. Agafa't ni que sigui la teva cadira de rodes imaginària, o no tinguis la mala sort de fer-te mal i que tinguis que anar amb una cadira de rodes durant 30 dies perquè t'has trencat una cama o tal, i llavors te'n donaràs perfecte compte. Jo no he anat amb cadira de rodes, la imaginària poder sí, però recordo que vaig tenir una lesió d'esport i pujar les escales del metro que vaig anar a Barcelona i tal, va ser un suplici. Llavors m'imagino aquesta persona amb una cadira de rodes discapacitat, que dius, bueno, què faig ara? Fotrat un tret?
Jo estic invitant aquesta gent, a l'Adela concretament, perquè vingui allà, activitat que tenim nosaltres allà en el sector sanitari, que no pot vindre perquè con la cadira no pot arribar allà. O sigui, la plaça de l'estació és tota de sorra, no pot passar han agafat 10 metres de formigó, han pujat ara, però no poden arribar. I mira que les tinc agraïda a aquesta gent, al grup, perquè l'ascensor de la Floresta, se va posar l'ascensor de la Floresta, que la Floresta només que tenia un, ara té dos, el ferrocarril, va ser perquè el grup d'accessibilitat, de mobilitat, i nosaltres, l'Espai 60, vam fer una moció a l'Ajuntament. Van estar treballant i van aconseguir que se posés l'ascensor. I bueno, no parlem de la Floresta, perquè allí no tenim voreres ni tenim res. Només que les quatre carrers que n'hi ha, que van ser les últimes obres que se van fer...
Teniu problemes.
Sí, però és total, però... Que és com el carrer aquest d'aquí, no? Mm-hmm. És pla. No, aquells sí, però aquells no són tots. És que allí no tenim res,
Bueno.
Molt bé, doncs canviarem de tema i aquest cop començaràs parlant tu, José María, perquè si no, no et deixaran parlar. A banda del fred d'aquesta setmana o de les últimes setmanes, la protagonista real d'aquesta setmana informativament, tant a Sant Cugat com a tota Catalunya, són les vagues que s'han convocat, unes quantes, totes coincideixen aquesta setmana. Per un costat tenim la dels metges i sanitaris, la dels docents, i la tercera és la dels secretaris judicials, i que ara s'anomenen lletrats judicials, a banda dels taxistes de Barcelona. És a dir, un combo bastant important. Jo crec que, sobretot en la part de metges i docents, crec que és un tema molt important a destacar, perquè no deixen de ser serveis públics, i on doncs, els professionals es queixen de la situació que tenen. José María, volia saber una miqueta què en penseu de les vagues, de les reivindicacions i de tot plegat.
Bueno, és una qüestió, la transversal que une tots aquests col·lectius és la precarietat laboral en què s'encontren, eso es evidente, seguida de unos bajos salarios que además, en una perspectiva keynesiana, se diría, perjudican también al funcionamiento de la economía, porque si la gente no consume, la economía no va a funcionar, digo yo, en plan pragmático liberal, ¿no? En el otro sentido está evidentemente el drama de unos grupos, que tienen esta realidad cotidiana y relacionada con un aumento de precios. Se habla de la inflación dominada, que quedó muy bonito esto, pero la cuestión real, y en San Cugat además lo sabemos todos, es que tienes que vivir en pareja o con varios, porque alguien tiene que pagar solo su salario para pagar el piso, ¿no? Entonces, en una situación así, aumenta aún más la fragilidad y de estos colectivos. Uh-huh. Por lo demás, es evidentemente hay otros. Cada uno tiene cuestiones particulares, también ligada a una transversal, esta especie de funcionalización y gestionalización de todos los servicios públicos, que además también nos afecta a nosotros, que puedas hacer eso de marque el uno para indicar el no sé qué, pues eso en plan general también crea una sensación de abandono, de desmigajamiento del poder, ¿no? El poder que era antes, como mínimo lo veías, era un señor, una señora con la que te podías enfadar, ahora resulta que es una especie de cosa que se sustituye, y con la inteligencia artificial yo creo que aún será peor, ¿no? El Siri extendido.
Bueno, seguro.
No defiendo. Oye, bravo. Vamos al Terminator, ¿eh?
Sí, un poco así, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Sí, yo creo que la serie Black Mirror, aquella, anunciaba cosas potentes.
Sí. José, se reían de Julio Verne, ¿eh? ¿Te acuerdas? Cuando el viaje a la luna y todas esas cosas, y el submarino y todo eso, y míralo, ahora todo lo que hay. Y aquí, con la inteligencia artificial, fíjate tú los cajeros, ¿eh? Ahora vas a la gasolinera del Meroil y como ha habido gente que se ha marchado sin pagar, pues tienes que dejar el carnet, Digo, oiga, mire, ya ni a prou tú, ¿eh? Ya no poso més gasolina. Diu, no, és que pot anar a la maquineta i treure-ho amb el tiquet i tot això. I li dic, escolta, aquesta maquineta et fotrà la feina a tu, que no te'n dones compte. És el mateix que va passar a la caixa. A la caixa hi havia abans, recordo Santaló, que teníem una caixa amb 15 empleats, que era tot personalitzat. Hola, Albert, hola, fulano, com està? Mira, que em passa això, que no sé què, no sé quant. El dia que van dir, no, has d'anar en aquell puesto, que aquell aparato groc, i tal qual, dic, això us fotrà el puesto de treball. Llavors, ¿estamos de acuerdo o no?
I tant.
I ja ha passat això que dius.
I espera't.
Bueno, solament hi ha que veure la quantitat de despidos que ha tingut la banca.
Sí.
A part d'això, ja ni caixer, perquè a la Floresta no tenim caixer. A l'Avinguda Cerdanyola també han tret caixer. A Vall d'Oren sembla que ara queda un.
De la caixa.
O sigui, cada vegada està més centralitzat tots aquí al centre de Sant Cugat. Tenen que vindre tots d'allà, de la Floresta...
I al carrer. I al carrer. Ojo el parxe.
El carrer de Rius i Tauler. Però a més, ara aquest ja va sortir l'altre dia de que hi ha 7 bancs que el que és la cartilla aquesta que encara la gent gran la tenen per passar-lo, la eliminen, entre ells el BBVA. Doncs, si arreglen tota aquesta cosa, i la bretxa digital que tenim la gent gran, con la gent gran, ostres, no sé com acabarem, però hi ha molta gent que està descolgada totalment d'aquest sistema.
Sí.
Una cosa que s'ha fet bé aquí, que ja fa 2 anys, que va començar la Núria Giver, quan estava la Núria Giver, fa que a cada districte hi ha una persona que va un dia a la setmana allà per veure si ensenyar a la gent a fer els tràmits. Uh-huh. Però no n'hi ha prou. No arriben a tots, i la gent gran no... Jo mateix, o sigui, hi ha coses que no... Que no la...
Ja no arribes.
No arribo.
Tu no ets gran, home, tu no ets gran.
Però veu, reconduïm que hem anat de la intel·ligència artificial als bancs.
Anem al tema... Que parlar, eh?
Sí. Anem al tema vagues, Neus.
Sí, jo espero que això que dieu no arribi a la sanitat i a l'educació.
Esperem.
Jo crec que... que les vagues tant dels sanitaris com dels mestres són vagues molt justes i que hem de donar suport i entendre, malgrat ens pugui molestar o ens pugui afectar la seva la seva vaga, perquè tant l'educació com la sanitat són dos pilars bàsics de la societat, i que reivindicar un bon servei de salut just i gratuït i universal per tothom és fonamental, i que per això és bàsic que tots els professionals de la medicina estiguin ben reconeguts i pagats i, amb, no, i puguin atendre les persones amb la suficient tranquil·litat i qualitat que ens mereixem, i per tant crec que és que són reivindicacions molt justes i que hem de donar suport perquè ens afecten amb allò fonamental. Igualment l'educació. L'educació és també un altre pilar bàsic, no sé si abans o després, però que també és bàsic per la societat, perquè la societat creixi d'una manera justa i digna. Mm-hmm. És fonamental una bona educació. Mm-hmm. I per tant els professionals de l'educació també han de tenir el màxim reconeixement.
És curiós perquè ara aviat farà 3 anys de l'inici de la pandèmia, i tots aquells aplaudiments de les 8 del vespre,
sí,
etc.
Sí,
sembla que ens n'hem oblidat, no sé si els ciutadans, però com a mínim els que manen potser sí. Digues, Quim.
Tothom. Mira, és una cosa que m'estava apuntant també. Quan hem tingut aquesta pandèmia, que han estat totalment col·lapsats, fotent hores més que un rellotge i tal, dèiem, quina sanitat que tenim, que realment tenim una gran sanitat. A Catalunya tenim una gran sanitat. Ja no parlo de la resta de la península, eh? Tenim una gran sanitat. Vall d'Hebron, tema d'acord, una pila, vamos. Encara que a Valloreig no tenim competències en sanitat i en educació, sí que ens hi anem ocupat. I el que tu deies, sortíem a aplaudir, que bons que són i tal. I ara s'han oblidat tothom. Realment aquest dematí estava sentint el Basté, falten més de 5.000 metges, i els que hi ha bons, evidentment, se'n van del país a millores salarials. Llavors, clar, tot això, hi ha una manca tremenda. Què és el que necessites? Bueno, doncs una sanitat privada que et puguin atendre, que també van una mica més lents del que anaven, que et puguin atendre in situ, sobretot per les coses petites. Però ai de tu, que necessitis algú important. En el meu cas, jo no em puc queixar, perquè a Vall d'Oreig tenim un CAP que funciona de meravella, igual que el de Sant Cugat, crec jo, les vegades que hi ha anat. Però sí que ens n'hem oblidat de tot això. I després falten comadrones. I estan tirant d'hores de comadrones que estan jugant. Per favor, vine, fer més hores que un rellotge, duplicar, mm-hmm. Clar, i les vagues penso que són legítimes, i és l'única eina que té el de a peu, per dir-ho d'alguna manera, per fer-se escoltar. Però bueno, ja, que aquí no passa res.
Quina sort teniu de que teniu un cap amb Valduret que va molt bé.
De meravella.
Li has fet una assistència al Benito.
Sí, sí, molt bé, home,
de,
molt bé.
De meravella, tu, de meravella.
Mira, no sé com dir-te, però és que jo penso que ha sigut l'únic tancament que ha hagut a tot l'estat espanyol quan reclamant la primària, i va ser a la Floresta, que nos van tancar allà. Bueno, nos van mandar també a los Mossos, que eren unos armarios, no? Ha sigut la primera vegada que jo he vist que l'Ajuntament de Sant Cugat actua ràpidament. A la matí següent, estaven allà, l'alcaldessa, estaven tots reclamant que sortessin, perquè amb la pandèmia la cosa estava malament. I nosaltres venim reclamant allà fa anys que nosaltres volem els metges allà, perquè tenen en compte que també són les planes.
Els sanitaris, refereixes, no?
Sí, sí, els sociosanitaris. Vienen els de les planes també. Bueno, nos han tret un metge. A dures penes, tenim un. A dures penes hem aconseguit que vinguin tots, o sigui, que vingui aquest. Mira, com la cosa no està gens bé. Estem reclamant des de la taula de... O sigui, perdó, des de la plataforma de pensionistes, una taula de salut a l'Ajuntament. Que se formi la taula de salut per parlar dels temes de salut d'aquí de Sant Cugat. Encara no tenim contestació d'aquesta qüestió. Estan de fet, la primària l'estan de fet tota. I mira, que a mi em pertenecia anat a Valdoreix, i la meva dona també, perquè anaven amb el doctor Güell. I nosaltres hem reclamat tornar, que nos porti a un altre metge per estar allà a la Floresta. Perquè si no reclamen els metges nostres allà, això ens acabarà tancant també. Que és per on va la pública.
Aleshores, estimes que els metges
tenen legitimitat.
Per fer vaga. El que passa
sí, tenen tota
que els que patim les conseqüències som els usuaris, i llavors ens queixem.
I fixa't, que los metges, i se porten molt bé els metges, continuen portant-se bé. Mira, nosaltres ara mateix tenim una col·laboració amb la Mútua de Terrassa que estem fent, cada mes estem fent una charla allà que venen especialistes de Terrassa, que això és a través del doctor Galdámez, l'únic que tenim allà ara, con el Espai 60, que estem organitzant allà aquesta charla, perquè la gent sapiguessi. Ara, aquesta última ha sigut enfermetat del segle XXI, tot el que comporta, tot, que està molt bé. Bueno, aquí ja falla la gent. És una cosa tan important com aquesta de agafar i dir, no, jo el metge el vull aquí. Ui, s'estan donant aquesta activitat que és molt bona per tothom. Hòstia, la gent falla també. O sigui, tenim...
Bueno, el tema de les vagues...
I les vagues, sí, perfecte. I educació també.
En ese sentido, que estoy totalmente de acuerdo con la legitimidad de esta huelga, y que pienso que es fantástico. El problema que tienen estas huelgas es que a lo mejor se quieren solucionar con un esparadrapo. Y entonces se soluciona un poquito la cuestión, pero no se van a las causas fundamentales. Y tú has señalado un aspecto que es fundamental, la primaria. Es decir, la primaria tiene una función fundamental de relación emocional directa con el paciente, de conocerlos. Yo entro alguna vez y se saludan todos los médicos con... Es una cuestión que casi cura el hecho de que te salude una persona amablemente, cosa que antes hablábamos de los bancos. Dejémoslo correr.
Sí, sí, claro.
Pero no, yo voy a otra cosa. Es que la primaria también es una cuestión fundamental, porque si la primaria no funciona, colapsa todo lo demás, porque se deriva hacia los espacios que tendrían que ir a especialistas, a urgencias, y la gente dice, bueno, yo voy directamente a urgencias porque así seguro que se me atiende. Sí. Entonces, ese paso es terrible en ese sentido. Pero claro, ¿qué pasa? La primaria, periodísticamente, uh-huh, es fatal. No tiene ningún... arreglarla. Si no tiene... no se ve el éxito. Sin embargo, si tienes un índice, oh, los trasplantes de no sé qué, hemos logrado el no sé cuánto, hemos introducido la máquina no sé cuánto en el hospital, eso queda como un gran éxito de la sanidad, y eso queda muy inaugurable, muy vendible periodísticamente. Uh-huh. Ese es el gran problema. Sí. Pero el problema está en primaria.
La primaria, no, cuando funciona, no es noticia.
No.
Y en cambio, cuando hay colapso, es cuando hay noticia.
Y políticamente te refieres, ¿no? Claro.
Sí, sí,
no solamente periodísticamente, sino porque el periodista vive de la noticia. Pero los que tienen la responsabilidad son los políticos.
Sí. ¿Eh?
Los merdes que tienen en Madrid es porque X señora hace lo que le pasa por el bimbo, y entonces funciona, porque la atención primaria sí es cierto lo que tú dices, y has dicho muy bien. Realmente el encontrarte con, hola fulano, ¿cómo estás? Pues mira, ahora me trobo malament y a mí me trobo güey, así que em passa això. Un análisis muy bien, sí, bueno, tienes toda la razón del mundo.
Aquí tenim a Al Vallès, o sea, la Mutua de Terrassa, uh-huh. Tenim un índice molt bo, según se mire, ¿no? Porque resulta que la Mutua de Terrassa es la zona de que el índice de la lista de espera es más gran que toda Cataluña. Dobla a molts llocs de Cataluña. La lista de espera en temps.
Pero mira el servicio que da, ¿eh?
Sí, sí, pero pero es que no te porque es así, y faltan metges. Y están fent turnos grans. O sea, per això los metges se queixen també. I la gent que estan treballant allí se queixen perquè té un escenari molt llarg, molt mal pagat, i a sobre les listes d'espera no s'acaben mai. I cada vegada més gran. No sé. Bueno, té tota la legitimitat per...
I també tienes una cosa, que en ese nivel hay el... Ara vamos a la qüestió d'informàtica. El mareo que le dan al pobre médico de rellenar esa especie de cosas. Cada vez que te ve, allí lo ves, que encima te está dejando de mirar eso, justamente, sí, que señor, es tan bonito, sí, que te esté mirando, pues no tiene que mirar el pobre la pantalla, porque resulta que tiene que rellenar, médico o médica, la mía es médica, y rellenar el dentro de un aplicativo insoportable, mal planificado, que se despediría inmediatamente en cualquier facultad de comunicación al señor por falta de, por mala usabilidad, ¿no? Tiene que rellenar aquella especie de cosa sobre un problema que José María tiene normalísimo, y que antes se solucionaba, como tú decías, con cuatro palmaditas, tómate esto y adiós. No, pero tengo que rellenar esto.
Claro.
Es decir, eso es también claro, podría... marear, encima que hay poco personal, mal pagado, precario, encima cárgale que tiene que rellenar esa especie de cosas absolutamente de casca.
I després tenen que agafar i trucar a los pacients, eh? Perquè aquesta és una altra. O sigui, falta administratiu, falta que enfermera, falta metge, és normal que s'esqueixi.
Perdona, i a l'educació?
Ui, sí, sí, és parlar de l'educació.
Clar, perquè l'educació també...
A l'educació, els professors tenen que complir una quantitat d'informes i d'històries que estan més rato omplint informes que no pas donant classe. Per això m'ho dius, que anem agotats. I a sobre d'anar agotats, de tenir tota la problemàtica que tinc, després tinc que passar-me 2 hores fotent informes per la Generalitat o per qui sigui.
Cada vegada se burocratitza més tots els serveis.
A part... Durant la pandèmia, quan amb el primer any que es va tornar, no, quan es va tornar i es van desdoblar alguns grups, es van contractar més professors, però aquests professors no s'han mantingut. Ara sembla ser que alguns retornaran o en alguna ràtio. Tenen ràtios molt elevades i treballen en unes condicions, la veritat, no estan ben pagats els professors. Sembla mentida que unes persones amb les que deixem, no, la responsabilitat de l'educació dels nostres fills i filles no tinguin els millors sous. No. Perquè estan fent una tasca molt important i al final tenen un reconeixement molt baix per part nostra, no? Tradicionalment, no? En castellà es deia tiene más hambre que un maestro escuela.
Sí, sí, sí. I era... Bueno, això allà per Meterra sempre se deia, allà a l'Extremadura, allí més encara. O sigui, sempre s'ha dit, sí. Tenen més hambre que un maestro.
Ara no estem...
Jo me recordo, bueno, jo havia anat al col·legi allà, que normalment a los mestres le portaven ous, le portaven gallina, la gent del poble, o sigui, i a vegades, bueno, que feien classes a l'estiu, lo mateix, tio, perquè és que no, és que passa... I a més, al mateix recinte de l'escola tenien horts. Perquè sí, perquè els alumnes, jo entre ells anava allà a ajudar-les a fer coses.
Ara algunes escoles també tenen or, però la funció és diferent.
És una cosa, és una totalment diferent.
És una funció educativa.
Mira, lo de los metges, que digo que treballa molt això, el doctor Galdamez, aquest, o sea, va pel matí a Valdoreix, per la tarda allà a la Floresta. Hi ha dies que són les 7 de la tarda i encara està allà. I diu, és que no puc, si és que no veig a la família. I és veritat, està ja normal com un alt... Jo penso que així no pot sortir bé un diagnòstic, no?
Bueno, el risc d'equivocació és molt més alt.
És molt més alt.
Sí. Està clar. Doncs, volia, relacionat amb el... amb l'escola, volia introduir un últim tema que ens queda poc temps, que és un projecte que està fent aquest ajuntament, que és la pacificació dels entorns escolars. El darrer ha sigut el de l'escola Collserola, que amb el que en diuen urbanisme tàctic, no? És a dir, pintant una mica les voreres i la calçada i posant jardineres per evitar que passin cotxes. Neus, tu que vas amb els nets, els deus portar a l'escola. L'escola on els portes està pacificada?
És que els meus nets, els que van a escola, viuen a Barcelona.
Vaja.
Però crec que el model és el mateix, mm-hmm. Perquè sí que és veritat que a Barcelona les escoles públiques, que és la que van els meus nens, han fet una zona pacificada amb jardineres, pintada de color groc, bueno, ampliant l'espai perquè quan els nens i nenes surtin, els cotxes els hi quedin més lluny, no? Que tinguin un espai mm-hmm. més on... Perquè quan surten juguen, corren, salten, no? I estan... Suposo que el projecte deu ser similar. I la veritat és que cada vegada... Bueno, sempre han sigut les escoles, no? Uns espais, a més d'educatius, un espai de relació, no només dels nens i nenes, sinó també de les seves famílies, i facilitar que a la sortida hi hagi un espai de trobada, d'estar tranquil, de poder córrer, xerrar, jugar... Mm-hmm. És molt agradable. I suposo que va per aquí aquest projecte, que és que el desconec. He llegit alguna notícia mm-hmm. sobre això i vaig veure unes coses pintades de groc, però no és més...
Doncs sí. Bueno, bàsicament és, hi ha escoles on clar, estan en un carrer on hi ha trànsit, pot ser molt o pot ser poc, i el que es fa és doncs, evitar que hi hagi trànsit. N'hi ha que es fa només a l'estona escolar i n'hi ha que es fa de manera permanent i llavors, inclús, clar, es treuen places de pàrquing de la zona i això, bueno, ha generat en algunes escoles una mica de queixes dels veïns perquè els havien tret places de pàrquing. No sé si coneixeu el tema de la pacificació.
Sí, bueno, però això ja ho sabem, que això no, les normes aquestes no ve a gusto de tothom. Els veïns se queixen, diuen, oi, és que jo vull aparcar el meu cotxe al costat de casa, no? Però és que, clar, és que tampoc lo trobarà a l'altra carrera i a l'altra, perquè ja sabeu que nos falten pàrquing a la ciutat. No tenim espai on deixar el cotxe. I sempre hi haurà. I la gent de los col·legis diu, ostres, nosaltres necessitem que els fills estiguin segurs que entri. Sí, és normal que la gent passi aquestes enfrontaments. A la Floresta no tenim aquest problema, uh-huh. Perquè la Floresta té un parc allà al món, en el monte, molt gran. O sigui, allà al bosc, o sigui, allà...
l'escola de la Floresta no té aquest problema.
Està no té aquest problema, però a la ciutat sí que hi ha problemes i sempre hi haurà discussions sobre aquest tema de la pacificació dels carrers. Ojo, que alguns pares no atenen tampoc a aquesta cuestió, se fiquen con el cotxe dintre, ojo. Però pare, no, és que lo volen deixar a la porta del col·legi també.
Exacte. I després hi ha el tema, que ara parlem d'això de la pacificació, també inclou el concepte de contaminació, és a dir, es diu molt, no?, les escoles on estan envoltades de molt de trànsit, l'efecte que té el trànsit en el cervell dels nens en l'etapa de formació. Com, estan pacificats l'escola de Valldoreix o no?
Bueno, no, està com funcionava abans. Tenim l'agent cívic, el Tito, que és, perdona, és la mare, bueno, és un fantástico, el hombre este. És el hombre escoba del Ayuntamiento de Valldoreix. Sabe hacer de todo y hace de todo, todo el mundo le quiere, y hace de urbano y hace de todo, porque sí, allí...
No me esquilla un...
Sí. No tenemos ninguno. Tenemos a Luis Rabaseda, que sí. Viene y tal, y suerte tenemos de él, ¿no? Però la pacificació a Valldoreix pues, funciona com funciona, no? Surten de l'Arnau Cadell, el Ferran Clua, a l'Arnau Cadell, a l'institut, de moment la cosa està igual. El problema és que quan toques el tema dels vehicles ja és begut oli, perquè el vehicle és una cosa que ens fa molt inhumans a tots, perquè hables de lo mío, hables de mi cotxe, jo vull aparcar, jo quiero esto y tal. I l'única vegada que he vist jo a Valldoreix en una reunió de veïns molt multitudinària, que dos van estar a punt de tocar-se la cara, va ser per culpa dels cotxes. És que jo vull anar cap aquí, jo vull anar cap allà. He dicho todo.
Sí. Yo solamente diría una cosa en ese sentido, que es una doble acción. Por una parte, facilitar el acceso a las familias y a los estudiantes, pero también sería una cuestión, que es un tema muy amplio, educar a los padres... para coger y pensar que a lo mejor los 500 metros que realizan para ir, o 1000 metros, o para llevar en coche, podían ir andando, incluso podían ir andando los niños con unos compañeros, etcétera, etcétera. Porque a veces también hay una utilización del coche excesiva, como si estuvieran pegados como una parte, como un aditamento del cuerpo, ¿no? Y que no pues, se pueden liberar.
El cotxisme, que aquí sí, també se'n parla molt. Digues, Neus.
Però jo crec que aquí, aquesta ciutat, concretament a Sant Cugat, tenim un problema greu amb això, perquè tenim com una dicotomia, no?, entre una ciutat que hem construint i que segueix construint pensant en que sempre ens morem en cotxe, només hem de veure barris nous com Volpelleres, és com un barri ple d'autopistes que el creuen, no?, i entremig les cases. Sí. Jo, per exemple, la meva neta petita va a l'escola Bressol de Valldoreix, no tinc altre remei que anar-la a aquesta... Fantàstica l'escola, sí, això sí, però no hi ha altra opció que anar en cotxe.
Home, és que Valldoreix no vas en cotxe...
I llavors, clar, tenim un problema entre quin tipus de ciutat tenim i com resolem això per disminuir l'ús del cotxe, no?, i per pacificar. Vull dir que ara a tots ens agradaria, no?, pacificar el trànsit, no anar tant en cotxe, tenir... però és de molt difícil solució.
I tant. Doncs seguirem parlant i el proper dia, si voleu, fem un més monogràfic cotxe, perquè realment aquí a la ciutat s'estan fent moltes, moltes iniciatives en aquest sentit, però tot i així l'extensió de la ciutat segurament no ho fa perfecte.
I els serveis públics, perquè els autobusos van com va, perquè nosaltres voldríem vendre tots en autobús des de la Floresta, però, per exemple, passa cada hora i mitja el bus. Doncs agafa el cotxe i el cotxe, on deixa el cotxe? On està el pàrquing? Els problemes.
Molt bé. Doncs perfecte, moltíssimes gràcies. Espero que us hagueu passat bé. Avui us heu estrenat a la tertúlia, o reestrenat en alguns casos. Doncs ja veieu que la cosa va una miqueta així, xerrar de la ciutat i de com la vivim tots plegats. Doncs, com deia, fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre.
Gràcies a vosaltres.
I als oients, gràcies. Recordeu, cada dimarts a 9:15 del matí a la ràdio, la 91.5 de la FM i també a cugat.cat. Bon dia a tothom.
Bon dia.
Bon dia. Bon dia.